Benvinguts un dia més a un passeig literari. Jo sóc la Judit i avui us vinc a presentar una autora fascinant que he tingut el plaer de conèixer arrel de la meva carrera. Es tracta de Delmira Agustini. Va ser una referent tant dins de l'àmbit de la literatura com també en l'àmbit històric, ja que la seva obra poètica va ser una revelació. Agustini va néixer l'any 1886 a Montevideo, Uruguai, en el centre d'una família amb una bona posició econòmica. La nostra protagonista va ser criada pels seus pares, els quals tenien cap a la seva filla una adoració antinatural. Estaven fascinats amb ella. Això va afavorir en la seva carrera, ja que els seus pares la van recolzar en tot moment a que publiqués les seves obres. Però, per altra banda, van exercir molta pressió sobre ella. La convivència amb la seva família la va portar a actuar de forma submissa, i això contrasta amb la dona que s'anirà formant al llarg dels anys un cop vagi aconseguint independència. És complicat, doncs, separar la seva vida de la seva obra, ja que van molt entrellaçades entre elles. Ens remuntem al 1900 a una societat uruguaiana caracteritzada per ser molt conservadora i asfixiant, amb una gran influència francesa. Encara i així, s'estaven portant a terme moltes transformacions i canvis tant polítics com socials, que es contrastaran la realitat que vivien en aquell moment els uruguaians, els quals encara estaven impregnats de tradicions provenents d'Europa. És també en aquest context que sorgeix la generació del 900, on hi formen part diversos escriptors del moment. Un d'aquests membres serà Delmira Agustini. Delmira serà de les primeres dones en parlar obertament sobre l'erotisme i sentiments que no es podien compartir, ja que es veien mal vistos per la societat del moment, i quedaven guardats en l'esfera íntima. Totes aquestes confessions, a través dels seus poemes, provoquen un gran escàndol a la societat uruguaiana del seu temps. La societat no estava preparada per aquest tipus de protagonistes. Se la va criticar tota la vida i fins i tot la condemnaven per dir coses que cap dona s'havia atrevit a dir abans. El seu primer poemari, anomenat El Libro Blanco, es tracta d'un poemari caracteritzat per una ingenuïtat i una delicadesa angelical. A mesura que es va formant i creixent, tant com a poeta com a dona adulta, la seva poesia va canviant radicalment. En el seu últim poemari podem observar una Delmira molt més salvatge i sense pèls a la llengua. Delmira, arrel dels insomnis que pateix de jove, anirà expressant tot el que sent en una llibreta. A mesura que es van anar publicant les seves obres, la societat estava desconcertada, ja que no entenia com una jove de bona posició social i ben criada parlés públicament sense vergonya de temes que pertanyen a l'univers íntim de la dona. Era difícil de digerir que la figura de la dona, que sempre havia estat l'objecte passiu de desig, assumís el rol dels homes i seguís la dona i sigués la dona el subjecte que desitja i no el que és desitjat. No va ser educada en una escola, sinó que va ser educada des de casa. Això va provocar que es formés i creixés sola i comencés a escriure des de molt petita. Les obres més importants que va escriure Delmira Agustini van ser El Libro Blanco, el 1907, el 1910 publica Cantos de la Mañana i finalment publica l'any 1913 Los Cálices Vacíos. Delmira va formar part del moviment modernisme, on trobem com a figura principal a Rubén Darío, el qual va suposar una gran inspiració en Delmira. En el seu primer poemari veurem que està molt lligada al modernisme, però a mesura que va aconseguint més tècnica i més confiança en els seus versos, s'anirà desviant cada cop més per així crear i consolidar un estil propi. Darío va estar fascinat amb els versos de Delmira. Fins i tot al poemari de Cálices Vacíos hi trobem un pròleg escrit pel mateix Rubén Darío on expressa clarament la seva fascinació per aquesta autora. L'obra de la poeta és breu però molt intensa. Se l'ha criticat per la seva senzillesa, especialment en els seus primers poemaris. Delmira va morir molt jove, només amb 27 anys, i no va morir per causes naturals, sinó que va ser assassinada pel seu exmarit. Per tant, no va poder conèixer i viatjar a la capital cultural i literària del moment, que era París. Tots els escriptors intel·lectuals, per acabar-se de formar, visiten París i viuen durant uns anys de la seva vida. Però la nostra protagonista mai va tenir l'oportunitat, i veurem com la seva obra sempre serà una obra de joventut i no de maduresa, pel fet que no va poder-se formar al 100%. En el seu primer poemari, El Llibre Blanc, podem veure com certs poemes i versos manquen de detalls i descripcions més completes. Una de les principals característiques del moviment modernista va ser la fascinació per allò exòtic i oriental. Delmira mai va poder arribar a viatjar, per tant, mai va poder conèixer a primera mà allò referent amb la cultura oriental. Encara i així, amb només 20 anys, els seus versos tenien una perfecció que no eren normals a la seva edat tan jove. El seu poemari més famós va ser Los Cálices Vacíos. És en aquesta obra on mostra i reivindica el desig sexual com una cosa natural també per a la dona. S'allunya totalment de l'estètica modernista que havia caracteritzat el seu primer poemari, per així desenvolupar la seva pròpia concepció de poesia i portar el seu propi estil a la seva màxima expressió. Veurem que en aquest poemari es desprèn del rol ocupat per la dona en la poesia com un subjecte passiu, per exercir un rol actiu que és capaç de crear i a la vegada és capaç de sentir desig sexual. Veurem com en molts dels seus poemes subverteixen els rols de gèneres imposats sobre la dona en la seva època. La dona, doncs, es converteix en la creadora. Per primer cop, Agostini intenta allunyar-se de la imatge de nena innocent, incapaç de comprendre per ella mateixa allò que escrivia, per mostrar-se de manera més sincera i menys modelada per la visió que els altres havien creat d'ella. Agostini crea un univers particular i propi en el que es fusiona la naturalesa, la sexualitat, l'amor i la poesia, el desig i del que emergeix la seva obra com un càlid per omplir els cors. Finalment, us porto un petit poema que forma part del llibre Els càlices vacíos, el qual em va semblar molt interessant i on podem observar clarament aquest rol actiu que assumeix la dona. Veurem com el jo poètic femení es converteix en la creadora i és capaç de crear, però també té el poder de fer-ho desaparèixer. Es titula Con tu retrato i diu així: Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato. Amanece a mis ojos en mis manos. Por eso, todo en llamas, yo desato cabellos y alma para tu retrato. Y me abro en flor, entonces soberanos de la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes, y te dejo morir. Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría. Y renaces en mi melancolía, formado de astros fríos y lejanos. Espero que us hagi agradat tant com a mi aquesta autora i la seva poesia. Ens veiem com sempre d'aquí 2 setmanes.